Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No és la primera vegada que es mobilitzen, possiblement tampoc és l'última. Són els gairebé 200.000 treballadors que conformen el sector del metall a la província de Barcelona. Reivindiquen que el nou conveni col·lectiu contempli increments salarials justos, reducció de jornada laboral i més seguretat al lloc de treball. Bona tarda, sóc Carlos Osada i la d'avui és la primera aturada de dos dies, per la qual cosa encara queda marge per escalar el conflicte o per reprendre les converses entre la part social i els representants de la patronal. Les plantes i centres de treball, com per exemple Ficosa, Costal, Elèctrica, Seat o Ebro, han quedat només amb serveis mínims tant avui com demà, perquè molts treballadors han tallat a primera hora del matí les vies d'accés a la ciutat de Barcelona o també han participat a mig matí a la manifestació que s'ha fet davant de la seu de Foment del Treball. La protesta d'un dels sectors productius més importants d'Espanya i Catalunya, el sector del metall, la seguida l'Adrià Suárez.
Escucha! Aquest és el so d'aquest matí dels manifestants que han protagonitzat els talls a les rondes de Barcelona, en concret a la C32, quan connecta amb la ronda de dalt i a la ronda litoral, a l'alçada de Mercabarna. També han tallat accessos en polígons del Baix Llobregat i el Vallès Oriental i Occidental. A més, han hagut afectacions a la C55 a Manresa i a Santpedor. Els treballadors denuncien que la patronal ha trencat les negociacions en l'últim moment i que pretén imposar una clàusula de compensació i absorció que suposaria un retrocés salarial pels treballadors. Ho explicava José María Bastida, secretari d'Acció Sindical de la UGT FICA.
Una patronal con ganas de negociar, una patronal que tenga ganas de que sus trabajadores estén bien, que mejora la producción, que mejora las condiciones de vida de los trabajadores y con ganas de ayudar a todos, entra en una negociación normal y racional en la cual sabemos las dos partes que hay que llegar a un punto de encuentro, que no va a ser todos ellos ni todos nosotros, pero no te levantas de una mesa. O sea, fue surrealista.
A la protesta s'ha sumat Yolanda Batista, presidenta del comitè d'empresa de Costal Elèctrica, empresa situada a Sentmenat i que veu com la situació afecta els més de 700 treballadors de la planta.
I no avancem en res, ens volen de retallar drets, no ens volen pujar salaris, tots els permisos, volen que retrocedim en aquest conveni, això els treballadors del metall no ho podem permetre.
La vaga està prevista fins demà dijous, quan es farà una nova manifestació a Barcelona si no hi ha cap acostament entre les parts i tindrà lloc des del passeig de Colom fins a la seu de la patronal.
Gràcies, Adri. Obrim ja aquesta hora l'àrea de serveis. Com sempre ho fem parlant del temps, aquest dimecres, aquesta jornada ha començat amb els primers ruixats, han estat febles a les comarques del sud de Catalunya. Al llarg del matí aquestes pluges s'han anat escombrant, doncs, pràcticament des del sud fins al nord. Aquest migdia han quedat més aviat concentrades, o estan a hores d'ara, a les comarques de Girona i de Barcelona i també al Pla de Lleida. Aquesta tarda la pluja es mantindrà a les comarques de Ponent i a les comarques del Pirineu, amb temperatures que s'han recuperat un xic. I ara amb l'Eduard Sánchez, anem a conèixer com està la xarxa viària. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, no hi ha moltes complicacions, perquè faci més no a incidències o afectacions especials a la xarxa viària, tret, això sí, de la ronda litoral de Barcelona, aquí per un vehicle variat, i tenim aturades de zona franca fins a Montjuïc. Això, com dèiem, en sentit Trinitat per aquest vehicle avariat. A la ronda de dalt hi ha intensitat, de moment, a la zona de Sant Gervasi i Vallcarca, és a l'altura d'Horta, on sí hi ha més lentitud, també en aquesta direcció en sentit Besòs. A la resta de punts, més enllà d'alguns trams amb intensitat, com dèiem, sense altres dificultats. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És impossible imaginar l'estat d'horror que van patir 5 dones vietnamites a Catalunya. La seva obligada situació aboca als períodes més foscos de l'esclavatge humà en un escenari relatat per la Guàrdia Civil i que combina el pitjor dels éssers humans. Aquestes víctimes, sense recursos econòmics, ni conèixer l'idioma, ni d'arrelament social, eren forçades pels seus carcellers a treballar 24 hores al dia en plantacions indoor de marihuana distribuïdes per tota la província de Barcelona. Sergi Torte, detalls, bona tarda. Bona tarda, Sergi.
Hola, bona tarda, Carles.
Aviam, com es va iniciar la investigació policial que ha permès, doncs, aquesta detenció concretament de 11 persones, oi?
Sí, doncs a partir de la identificació a començaments d'aquest any de dues de les víctimes. Es va fer un seguiment amb dispositius de vigilància per averiguar tot l'entremat de la banda i aportar les proves pels integrants de la mateixa que feien les feines de captació, transport i vigilància a les víctimes obligades a treballar en unes condicions d'esclavitud l'actitud a les plantacions de marihuana. El portaveu de la Guàrdia Civil a Catalunya, Alberto Damaso, explica a migdia de COPE Catalunya i Andorra les terribles condicions de vida de les 5 dones vietnamites.
Una red criminal que explotaba personas en condiciones infrahumanas. En este caso, las víctimas eran obligadas a trabajar cultivando marihuana y permanecían encerradas bajo llave, sin salario, apenas sin alimento y sin posibilidad de comunicarse con el exterior. Vivían vigiladas las 24 horas y eran amenazadas tanto ellas como sus familiares en su país de origen.
La investigació policial conclou amb 3 registres a pisos de Barcelona i una a Sant Pere de Ribes. Hi ha 5 persones detingudes, 4 homes vietnamites entre 40 i 51 anys i un espanyol de 47 anys. S'han intervingut 1.400 plantes de marihuana, 37.000 euros, joies, documentació i material per falsificació de carnets d'identitat. A més, s'han detingut ja 6 persones més per una situació irregular a Espanya que fa de que l'operatiu policial davant d'aquesta operació s'hagi conclòs amb 11 detinguts.
Sergi, ha seguit també molt atentament les explicacions de com Mossos d'Esquadra i la Policia Foral de Navarra han desmantellat fa poques hores una organització criminal establerta a Catalunya especialitzada a robar camions que transportaven droga. Els han enxampat després de la denúncia d'un camioner que va ser assaltat a Navarra el passat mes d'agost. La banda, vestida de policia, va aturar un camió procedent del Marroc. El camioner el van segrestar, esposar i obligar a viatjar fins a Catalunya mentre un membre de la banda portava el camió doncs cap aquí. El vehicle va ser desguassat per trobar la droga i el camioner alliberat. Els Mossos, des del 2007 concretament, és a dir, des de fa 17 anys, tenen coneixement d'aquest grup que acumula ja 44 antecedents de tot tipus de delictes. Aviam, quina ha estat la clau de les investigacions fins a enxampar-lo, Sergi?
Doncs mira, ha estat gràcies a la denúncia del camioner, que no estava implicat en el transport de droga, no ho sabia la mercaderia que portava. Posem-nos en situació, Carles i oients. Un dia d'agost el camioner va conduint per Navarra amb total tranquil·litat i normalitat. L'atura un suposat control policial perquè la banda anava vestida de policia. El fan baixar i l'apunten amb pistoles. Un suposat policia agafa el camió i ell és esposat a camí de Catalunya. Aquí destrossen el camió per la búsqueda d'una droga camuflada que finalment troben. La mercaderia que portava doncs queda malmesa amb danys superiors als 200.000 euros i la banda, ja amb la droga al seu poder, allibera el camioner. I aquest presenta una denúncia, cosa normal i lògica. Però Miguel Ruiz, comissari principal de l'àrea d'investigació principal de la Policia Foral de Navarra, destaca que aquesta denúncia no és habitual. Sol pot passar quan el camioner, que és aquest cas, és innocent i no sap que porta droga.
Hay que tener en cuenta también que este tipo de delitos tiene una gran cifra negra. Nadie le va a contar a la policía que le han robado la droga, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido también la víctima de Navarra no tenía nada que ver con el tráfico de drogas. Él denunció que lo que le había pasado, que le habían secuestrado, que le habían destrozado la carga, que le habían llevado a esposa hasta Cataluña. Pero creemos que no es la primera vez que lo hacen, se dedican a esto y no tenemos conocimiento porque al que le roban la droga no lo va a denunciar.
Clar, la pregunta també és important és com sap aquesta banda, radicada a Catalunya, quin és el camió que transporta droga. La policia ha reconegut que no sap la resposta. Hi ha, això queda clar, una xivatada. D'on prové? Doncs o potser de la frontera, de la mateixa banda que té un delator, pot arribar de molts llocs. S'han detingut a 5 persones, 4 són ja a presó provisional i tots són coneguts per Mossos d'Esquadra. El cap d'investigació central de Mossos, l'intendent Carles Otamendi, confirma que des de l'any 2007 estan a sobre d'aquesta banda que defineix ja com una organització criminal.
Pensar que entre los 4 detenidos ahora en prisión preventiva acumulan un total de 44 antecedentes por el robo de vehículos de alta gama, robos de estos vehículos después los hacían servir para otros hechos delictivos como alunizajes, como robos violentos a camioneros y otro tipo de delitos. O sea, son conocidos, como he comentado antes, por nosotros desde el año como mínimo 2007 y bueno, esto continúa. Ahora están en prisión, pero si la autoridad judicial decide dejarlos en libertad, nosotros persistiremos.
Això continua, hi ha un punt de resignació i crítica amb les paraules de l'intendent de Mossos d'Esquadra. Els membres policials, amb aquesta roda de premsa conjunta, han pogut destacar el treball i la col·laboració de la Policia Foral i els Mossos d'Esquadra en aquesta operació.
Gràcies, Sergi. Hem començat fa uns minuts parlant de les protestes dels treballadors del metall i ara t'explico una altra queixa també en l'àmbit laboral. En els darrers anys s'ha incrementat notablement el nombre d'acomiadaments de treballadors en contracte indefinit que no superen el període de prova. Aquest fenomen s'explica en part perquè alguns empresaris utilitzen aquest temps com una via per a cobrir necessitats temporals de personal, com ara pics puntuals de producció, i finalitza la relació laboral un cop aquestes circumstàncies doncs ja acaben desapareixent. Després de la reforma laboral, el percentatge d'acomiadaments per aquest motiu ha passat del 2,5% al voltant del 7% del total de les baixes en contractes indefinits. El període de prova, que pot durar fins a 6 mesos, segons el conveni, s'ha convertit així en una mena de substitut dels antics contractes temporals. Les empreses defensen que aquest tipus d'acomiadament representa una part molt reduïda, però no ho veu de la mateixa manera l'advocada laboralista Vanessa Sánchez, que ha estat aquest matí a RER en COPE Catalunya i Andorra amb la Yolanda Canales.
L'última reforma laboral va eliminar molts dels contractes temporals que abans permetien més flexibilitat a les empreses, que ara busquen escletxes legals per cobrir necessitats puntuals. I una d'aquestes escletxes és precisament el període de prova. L'advocada Vanessa Sánchez ha explicat que aquesta figura és perfectament vàlida, que permet tant a l'empresa com al treballador comprovar si les expectatives es compleixen. Durant el temps de prova, qualsevol de les dues parts pot desistir del contracte sense preavís ni indemnització. Ara bé, Sánchez adverteix que s'està fent un ús indegut d'aquesta figura i s'està convertint a la pràctica en una mena de contracte temporal encobert.
I arrel de la modificació dels contractes temporals aquí a Espanya, doncs sí que hi ha una interpretació dels tribunals i dels jutjats socials més restrictiva. Doncs jo diria que la primera conseqüència és que va desaparèixer aquell contracte temporal d'obra o servei determinat. I moltes vegades es fa un ús indegut d'aquest període de prova i s'està convertint en una mena de contracte temporal encobert.
Els jutjats, de fet, ja exigeixen que les empreses detallin per escrit quines expectatives no s'han complert quan decideixen no superar la prova o no donar per superada la prova. Però la línia entre un acomiadament i una no superació d'aquest període és cada cop més fina, i les dades ho confirmen. Els acomiadaments després d'aquest període de prova han augmentat un 400% entre gener i agost d'aquest any. Una xifra que fa saltar totes les alarmes i que, segons Sánchez, ja està arribant als tribunals.
És un augment exponencial. I a més estem entrant també en demandes que estan causalitzant, no? Convertint la no superació del període de prova en acomiadament i amb elements de nulitat i de vulneració de drets fonamentals durant aquest període. Cosa que ja ens apropa les xifres que tenim en l'últim any, dos anys, sobre l'increment de demandes d'acomiadament nul als nostres jutjats.
L'advocada apunta també que amb la desaparició de certs models de contracte s'ha perdut efectivament flexibilitat en la contractació. I potser, diu, caldria revisar tant la regulació dels períodes de prova com la manera de donar resposta a necessitats laborals temporals.
Disposem de contracte eventual per circumstàncies de la producció, que només permet, amb un criteri general, 6 mesos de contractació temporal, i possiblement hi hagi sectors d'activitat, no?, amb una necessitat de major contractació de mà d'obra temporal. I això fa que d'alguna manera indeguda, no?, i no de conformitat amb la norma, es busqui aquesta escletxa. I possiblement també falti, per què no, fer una regulació més extensiva del període de prova.
S'ha de tenir en compte que entre gener i agost d'aquest any s'han registrat aproximadament 478.000 baixes en contractes indefinits per aquesta causa, per no superar el període de prova, davant d'unes 96.100 en el mateix període del 2019.
Doncs seguim parlant d'aquest tema que avui és tan delicat, com és això de que després de passar un període de proves a la feina et diuen que moltes gràcies i fins a una altra ocasió. Vamos, que t'acomiada. Judit, molt bona tarda.
Bona tarda.
Tu no has viscut aquesta situació, però sí, bueno, a la teva carn ho has viscut, però sí que coneixes companyes teves que, o companys teus que han hagut de passar per aquest mal tràngol, no?
Sí, efectivament.
Com t'has sentit després de veure que han acomiadat alguns companys teus després d'això, d'aquest període de prova, no?
Bueno, al principi xoca una mica perquè, bueno, jo per exemple vaig estar 3 anys en una empresa i durant aquests 3 anys van anar rotant gent, no? Uh-huh. I sí que és veritat que els primers cops doncs jo em sentia una mica insegura en el sentit de que també em podria tocar a mi, saps?
Yeah.
Anava passant la gent, anava passant i no em sentia molt còmoda, diguéssim, en l'empresa, en el sentit de que en qualsevol moment et dirien adéu.
Clar.
També impactava i feia una mica De xoc, perquè, entraven 2 setmanes i a les 2 altres marxaven.
Clar. Eren persones amb qui tenies un tracte molt directe, aquestes companyes o companys que acomiadaven així a les primeres?
Bueno, al principi sí que agafàvem relació, perquè a més sempre acostuma a ser gent jove, no, diguéssim, perquè els més veterans doncs es mantenen en el lloc, però conforme van anar passant la gent era com que ja agafava menys estima, perquè sabia que en algun moment marxarien.
Quina creus que era la causa principal d'aquests acomiadaments, segons el que tu has pogut observar, parlar amb els companys que passaven per aquest tràngol?
Bé, jo diria que seria més tema benefici cap a l'empresa. És a dir, òbviament a l'empresa els hi surt més rentable contractar una persona més jove i haver de despedir-la abans que s'acabi el període de prova, perquè així no els han d'indemnitzar.
Yeah.
Llavors, penso que és un benefici cap a l'empresa, no cap al propi servei.
No es valorava tant la feina que feia aquesta persona, sinó altres aspectes, no? Vols
correcte,
dir,
i jo crec que afectava també a la feina, perquè al final, quan un s'acostuma i ja maltractar amb el client i tot, al final has d'ensenyar a una altra persona i has de començar de zero, i és una roda que no acaba.
És una roda que no mai... És un bucle que mai té fi, no?
Sí, correcte.
Escolta, i tu, com personalment, com vas viure el moment en què vas conèixer, per exemple, que alguna companya o company teu amb els que tenies més tracte, doncs, marxava? Com ho vas viure?
Doncs em va saber molt greu, perquè a sobre, per exemple, jo me'n recordo d'una noia al principi que em vaig fer molt amb ella, i a sobre estava molt emocionada a la feina, era la seva primera feina, i doncs em va xocar, perquè podia ser jo perfectament, saps? I em va saber molt greu.
Clar, clar, clar. I després d'aquest tipus de situacions que estan visquent amb les empreses que has treballat i que has vist diferents situacions, com descriuries l'ambient que hi ha dins d'un equip quan passen situacions com aquesta que ens estàs explicant? Hi ha tensió, hi ha incertesa?
Jo crec que hi ha més incertesa, perquè al final l'equip mai s'acaba de formar i mai pots estar del tot segura de que aquestes seran les persones amb les quals treballaràs. I si tu vols créixer en aquesta empresa, sempre hi haurà rotació i mai podràs estar còmoda amb la gent que hi treballi, saps?
Clar.
Al final hauràs de conèixer noves persones, noves maneres de treballar, etcètera. I jo crec que és una mica inseguretat en aquest sentit.
I aquest modus d'acomiadar, això de dir, tens un període de proves, no el superes, et faig fora. Com influeix l'ambient de treball dins de l'equip en què estàs o dins de la mateixa empresa? Es nota, això?
Sí, es nota, perquè és com que hi ha assimiles que quan entra una persona nova, assimiles que potser no passarà el període de prova i tampoc t'impliques tant en ensenyar-lo i tampoc en animar-lo, tampoc, saps? Perquè al final passarà una altra persona i una altra i una altra. Yeah. És com una rutina.
I tu personalment, com veus el teu futur en aquesta empresa després d'aquest seguit d'acomiadaments que tu has anat veient amb altres companys teus? Com ho veus tu?
Jo, mira, crec que vaig tenir la sort de que vaig entrar en un moment que vaig poder aprendre molt bé i jo em veig amb una continuïtat, però sempre, òbviament, tindré aquesta incertesa de, en qualsevol moment, prescindiran de mi, i ho entenc.
I en aquestes 6 situacions que ens has descrit abans, molt bé, Judit, per cert, creus que l'empresa ha comunicat o gestionat bé aquests acomiadaments? Han tingut tacte a l'hora de plantejar-ho a les persones afectades?
Jo diria que no, perquè, per exemple, quan vaig parlar amb la meva amiga, va ser una conversa molt freda. Jo crec que no han tingut tacte en aquest sentit, perquè ells realment veuen el treballador com un número més i no els importa, diguéssim.
Molt bé. Doncs, Judit, res més, només agrair-te que hagis explicat, doncs també t'has explicat la teva experiència, no directament, perquè per sort no t'ha afectat, però sí de moltes altres companyes i companys que han estat acomiadats doncs, després d'això, després d'un període de proves. Els he dit que molt bé, moltes gràcies, però no comptem més amb tu. Judit, moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
Moltíssimes gràcies
a tu. Molta sort.
Merci. Adéu.
escoltat a la Judit i amb el seu testimoni, nosaltres el que hem de fer ara és fer una mínima aturada de pocs minutets, tres concretament, per publicitat, i després doncs viurem amb la Mar Puerto com va ser el primer concert de Lady Gaga al Palau Sant Jordi. Va ser un veritable espectacle, t'ho expliquem d'aquí tres minuts.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Presupuesto, solo una pincelada de los presupuestos en política nacional. Vivimos el cuento de los 1001 días sin presupuestos. Las 1001 noches de Sherezade, que nos va contando cuentos y cuentos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carglass y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Cofidis cumplimos 35 años y lo celebramos con un regalo muy especial para ti.
¿Una tarta?
Algo mucho mejor.
¿Una tarta gigante?
Escucha, escucha esto. Si entras ahora en cofidis.es y solicitas ya tu préstamo, te beneficiarás de nuestra oferta especial de aniversario. Solo disponible hasta el 10 de noviembre. Cofidis, 35 años a tu lado.
Este mes, decir no cuesta menos. Di no a que te suban el alquiler lo que les dé la gana. Di no al listo que te vendió un coche con el cuentakilómetros manipulado. Porque solo este mes puedes suscribirte a Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Cuenta con un servicio de abogado siempre que lo necesites y siente la libertad de decir no. Legalitas. No te conformes. 900-100-662.
Entra ahora en cofidis.es y solicita ya tu préstamo. Te beneficiarás de nuestra oferta especial de aniversario solo disponible hasta el 10 de noviembre. Cofidis. 35 años a tu lado.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Vamos a subir más alto, vamos a llegar más lejos, vamos a comernos todo. Si tú te vienes conmigo.
Un viaje que merezca la pena, ahora más que nunca. Este otoño, ven a Castilla y León, Junta de Castilla y León.
Yo antes pensaba que a partir de los 40 te tenías que olvidar del deporte, pero un día hice clic y ahora sé que entrenando puedes conseguir lo que te propongas, y con mi seguro de moto igual. Pensaba que lo mejor es lo más caro, pero un día hice clic y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono en cualquier momento desde su app. Haz clic como yo y pásate a Verti desde solo 78 euros al año.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Èpica total en el primer dels tres concerts de Lady Gaga a Barcelona, amb totes les entrades exaurides. La cantant nord-americana es va presentar amb una riba a les mans per començar un espectacle ple de teatralitat i de coreografies meravelloses que les va veure en viu en directe a la Mar Puerto.
Sant Jordi de Barcelona es va convertir ahir la nit en un gran espectacle teatral de música i ball en el primer concert de Lady Gaga a la capital catalana després de 7 anys. Ho va fer en el marc de la gira The Mayhem Ball Tour amb un show de més de 2 hores intercalant temes convertits en clàssics com Bad Romance o Poker Face i cançons de l'últim àlbum com Abracadabra o Die With a Smile, creant una atmosfera d'eufòria i emoció entre el públic. Aquest és el primer dels 3 concerts que l'artista farà aquí a Barcelona, sent aquesta l'única parada que farà Espanya i que continua aquesta nit i també demà dijous, donant la benvinguda a Halloween, que molt té a veure amb això del seu espectacle. Els petits monstres, manera en què l'artista s'adreça als seus fans, han esgotat prop de 54.000 entrades.
L'artista que he seguit des de petit m'ha ensenyat a ser qui jo vull ser sense
importar-me què pensin els altres.
Por sus cualidades estéticas, por su forma de vincularse con la moda y de transmitirla.
Y eso me pasó, que encontré una representación en ella.
Un dels punts forts del concert és la posada en escena amb un escenari que reproduïa l'aspecte d'un teatre d'òpera amb estètica infernal i amb una gran passarel·la central que creuava part del Palau Sant Jordi. Espectacle que, recordem, continua avui de nou a la ciutat.
Doncs amb la música de la Lady Gaga, doncs us deixem. Avui torna a haver un altre concert i demà un altre. Són tres les exhibicions que farà a la ciutat de Barcelona i nosaltres abordem altres temes d'interès, com per exemple que la qualitat i la salubritat del nostre entorn són vitals per gaudir d'una bona salut. És el que ens han explicat a Rere Cope Catalunya i Andorra els membres de la Societat Catalana de Salut Ambiental. Però com fer-ho? Doncs si aconseguim que el nostre entorn sigui més saludable, podrem prevenir una part important de malalties com, per exemple, l'asma, els mals de cap constants, les al·lèrgies respiratòries o també la fatiga crònica. Sovint haurà sentit parlar d'edificis malalts, però sempre pensant i mirant en oficines o entorns laborals. Ara bé, la síndrome d'aquest edifici malalt pot afectar qualsevol edificació. A casa, per tant, també cal estar-ne al cas. No és fàcil relacionar un malestar amb el síndrome de l'edifici malalt. Per tant, saber si un entorn és saludable o no, cal mesurar paràmetres ambientals i que ho facin, això sí, empreses especialitzades. De com això ens pot afectar la nostra salut, n'hem parlat aquest matí a Rere Cope Catalunya i Andorra, ho hem fet amb la metgessa Padma Solanes, que és fundadora de la Societat Catalana de Salut Ambiental.
Sí, Padma Solanes afirma que a casa nostra ens pot provocar més malalties de les que ens pensem. I és que es considera que un edifici pot estar malalt quan més del 20% dels seus residents o persones que hi passen hores presenten símptomes diversos. Les senyals d'alerta a les que podem prestar atenció serien aquestes.
Podem sospitar que el problema està a casa nostra quan, doncs, per exemple, marxem de vacances i millorem, no? Que a vegades ho atribuïm només al descans, però a vegades no és només al descans, no? Si a mi em millora una al·lèrgia quan marxo de casa, doncs probablement hi ha algú a casa que m'està provocant una al·lèrgia. Si quan jo cada dia quan torno a casa a treballar, per molt que estigui cansat, el que sigui, treu mal la cap, també quan ens llevem cansats cada dia, no?
Els contaminants que poden provocar tot això i que podem tenir a casa són de tres tipus: contaminants químics, contaminants físics i contaminants biològics.
Aquestes humitats que surten, que sovint netegem, tapem i pintem a sobre i ens pensem que estan resoltes, i a vegades va molt més enllà, i els fongs són uns d'aquests patògens, doncs, que ens poden donar molta problemàtica. Però, a més dels fongs, doncs, hi ha altres problemes que podem tenir a la llar que tenen a veure, doncs, amb l'acumulació de químics a la llar i també amb les zones electromagnètiques.
Els experts afirmen que avui dia el 100% de les llars tenen alguna d'aquestes problemàtiques, ja que desgraciadament els químics perjudicials estan a tot arreu, però aquestes són les malalties més freqüents.
Trastorns del neurodesenvolupament, al·lèrgies, parlem de problemes respiratoris, parlem també de càncer. El 95% dels càncers es considera que són d'origen ambiental. Parlem també de tot el que són, doncs, les síndromes de sensibilització central, no? Fibromiàlgia, síndrome de fatiga crònica, sensibilitat química múltiple, electrohipersensibilitat, tot el que són alteracions hormonals, no? Estem rodejats de disruptors endocrins, no? Les endometriosis no paren de créixer, els problemes de fertilitat.
Per tant, caldria estar-ne al cas, perquè de vegades no és fàcil relacionar un malestar amb la síndrome de l'edifici malalt, Carlos.
David Casas, molt bona tarda.
Bona tarda.
Ell, el David, és especialista en medicions de paràmetres ambientals i també és fossi fundador de la cooperativa en salut ambiental Casa Salut. Mira, David, avui ens estem preguntant aquí a Cope Catalunya i Andorra com evitar que la nostra casa, doncs, ens provoqui problemes de salut. Tu, que entens de la matèria, hi ha alguna fórmula màgica per això o què?
Bé, una fórmula màgica no existeix com a tal, perquè el que ens passa és que a cada casa, diguéssim, la situació ambiental és diferent, la casa està construïda de diferents maneres, i especialment els hàbits de vida de les persones que viuen són molt diferents. Llavors, de manera genèrica, no podem establir unes recomanacions més enllà de les recomanacions que ja s'han dit molts cops, com per exemple a l'ús del mòbil, etc. Però a nivell més profund, amb paràmetres que podem trobar-nos ambientals dels que analitzem, tant de tòxics ambientals com biològics com de radiacions, és un tema més aviat d'estudiar cada situació i a partir d'aquí doncs, veure d'on ve el problema, si és que hi és, i intentar resoldre d'alguna manera.
I quins són, al teu parer, els principals factors que poden convertir una casa en un... en allò que es diu sempre edifici malalt, i com afecta les persones això, les persones que hi viuen dins d'aquest pis, d'aquesta casa?
Bé, aquí podem trobar diferents factors en un edifici malalt. Bàsicament, quan nosaltres construïm, ja directament alterem les condicions del lloc, val? Llavors, a partir d'aquí, a part de la tecnologia, que cada vegada tenim més tecnologia i està tot més tecnificat, tenim una sèrie de problemes també amb els controls d'humitat, els controls de temperatura, amb el tipus de material que posem, amb el compost orgànic volàtil que aquest material, diguéssim, pot aportar a l'ambient, amb les partícules en suspensió, amb els temes de ventilació, i també tenim algun problema important, tant a empreses com a particulars, amb el tema especialment dels hàbits de vida de les persones, oi? Yeah. Llavors, a partir d'aquí, els problemes més que ens trobem més sovint doncs són problemes doncs, de tipus de... tècnicament, doncs de tipus de radiacions, de tipus de productes que emanen a l'aire, i llavors a nivell mèdic i científic, això és un tema més de cara mèdic, doncs sí que ens trobem alguns temes de problemes de salut que realment no es poden resoldre molts cops si no és anant a buscar la font ambiental. I aquí podríem posar un exemple clar, com per exemple podem tenir un problema en una casa, per exemple, de molt obvi d'uns fongs que tenim en una paret perquè hi ha hagut un problema d'humitats o un problema de capil·laritat, i a partir d'aquí aquests fongs generen una sèrie d'espores a l'aire que afecten a la persona que viu allà de manera, doncs, per exemple, amb un problema respiratori, oi?
Llavors,
I a partir d'aquí, doncs aquest problema respiratori dona a que, mèdicament, quan s'analitza l'aire i es porta al laboratori, es pot establir una relació entre el problema que té aquesta persona a casa seva i el problema que presenta a nivell salut. Llavors, és un dels exemples que ens podem trobar.
Parlaves tu d'això de les humitats, suposo que també les floridures que solen sortir en algunes cases... Llavors, aquí en aquest sentit, la ventilació natural i jo no sé si l'orientació de l'habitatge són molt importants en aquest aspecte i podíem mantenir un entorn saludable, una casa ben ventilada i ben orientada.
Sí, evidentment que aquí hi ha un tema molt important. Quan es construeix una casa amb criteris de salut o quan es fa una reforma, tots aquests paràmetres i tots aquests aspectes es tenen en compte. Es tenen sempre en compte l'orientació, com comentes, el tema de la ventilació.
Sí.
Tot i així, algunes vegades no és tan senzill, perquè per les condicions de la casa, i especialment recalco molt important pels hàbits de vida de les persones que hi viuen, a vegades tu pots tenir una casa construïda de manera correcta, de manera ecològica, que quan tu aquella casa fas unes mesures ambientals quan està acabada, aquella casa, els seus paràmetres i els seus valors són correctes, però després, a l'hora de viure-hi, sense ser a vegades conscients, és un tema de coneixement i consciència, comencem a establir unes pautes o uns costums que això fan que aquella casa que en aquell moment tenia unes condicions correctes comencin a canviar aquestes condicions. I a vegades el que tenim, el problema, és que no es veuen físicament molts d'aquests paràmetres. Llavors és el tema.
Tu has parlat ja dos o tres cops d'hàbits de vida que tenim i que no són molt recomanables. Quins podien ser aquests hàbits que tu ens comentes?
Els hàbits de vida que tenim, per exemple, a nivell aire, d'acord? Els hàbits de vida que tenim moltes vegades és que no ventilem suficient, perquè a l'hivern doncs, pot ser que faci fred, no ventilem suficient. Aportem elements a dintre de la casa o de l'edifici que ens provoquen, per exemple, ara tema humitat, ens provoquen que hi hagi molta més humitat, com per exemple coses, com per exemple estén la roba dintre, com per exemple tenir masses plantes, com per exemple altres hàbits que fan que aquest ambient es carregui. També és molt important el material que tenim a la paret, evidentment, que sigui un material transpirable i que no provoqui condensació. Sí. És molt important els hàbits de calefacció, és molt important. Nosaltres, diguéssim, tenim l'acostum a vegades, sobretot en zones residències o directament a les cases, de tenir les calefaccions més aviat baixa. D'això provoca una diferència de temperatura entre la temperatura de l'aire i la temperatura superficial d'aquesta paret, i aquí poden provocar precipitacions de condensació, i són una sèrie d'elements que moltes vegades no són visibles. O sigui, no tenim una causa-efecte tan clara com la floridura, sinó que tenim altres problemes, i que llavors ja, quan comencen a portar problemes, és un tema d'analitzar aires i de més.
O de canviar hàbits, també, no? Com tu dius. Això també podria ser una bona solució per tenir un espai molt més saludable, no? Petits canvis que tampoc requereixen grans reformes, pel que t'he escoltat ara mateix, no? Vull dir, són coses molt del dia a dia, no? Les plantes, secar roba dins de casa... Sí, molt bé, doncs, David Casas, moltíssimes gràcies per les teves aportacions. Suposo que la gent està molt atenta a tot el que hem de fer per tenir una casa saludable i que no perjudiqui la nostra salut o no cuidar-la, aquesta casa. Aquest entorn.
Exacte.
Molt bé, David, gràcies, molt bona tarda, eh?
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan les persones s'adrecen a Càritas, generalment ho fan amb una demanda d'ajuda concreta. Amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de les persones, s'atenen les seves necessitats més bàsiques i o urgents, com són l'alimentació, el pagament de rebuts de subministres, els lloguers, el transport, la salut o l'escolarització infantil, entre altres. Sovint, per poder començar un procés d'acompanyament, cal que les persones i famílies disposin de recursos econòmics necessaris per garantir una vida digna.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Enfilar la recta final del migdia COPE Catalunya i Andorra, com sempre amb bona companyia, la del Joan Batllori. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos.
Amb ell, 3 i 5 de la tarda, Esports COPE, el Barça, que té l'infermeria a rebussar.
Sí.
L'infermeria i el que no és infermeria...
Hi ha un nou inquilí.
Acabarà jugant tu al final, eh?
Ja no estic per jugar, francament, però sí, si fa falta ens vestirem de curt. S'ha lesionat Pedri, no és molt greu, però ha caigut Pedri també lesionat, bíceps femoral de la cama esquerra, informa Elena Condis que estarà unes 3 setmanes de baixa. Ja es perdia el partit de diumenge de Lliga contra l'Elx, es perdrà també el de Champions contra el Bruges i es perdrà també el partit de Lliga contra el Celta, així que no el tornarem a veure fins després de la propera aturada. Lamine Yamal ha tornat avui a la feina, no va anar ahir a la sessió voluntària. Recordem que arrossega lleugeres molèsties, una pubàlgia, i sí que hi van anar 11 companys a entrenar-se. Avui parlarem de Lamine Yamal amb Xavi Martín, va ser cap de comunicació del Barça entre el 2011 i el 2014 i director de la Masia entre el 2019 i el 2021, just quan Lamine Yamal hi va anar a viure. Tenim Copa del Rei, ahir va jugar el Girona, va passar ronda, va guanyar 2-3 al Constància d'Inca a la pròrroga. Avui tenim a les 6 de la tarda Poblense-Sabadell, a les 8 el partit que té més gràcia, a l'Atlètic Sant Just-Mallorca, també a les 8 Sant Andreu-Teruel i a 2:15 Reus a Europa. Demà tenim l'Atlètic Lleida Espanyol a partir de 3:15 parla Manolo González. Estarem en directe des de Cornellà al Prat. La selecció espanyola de futbol femenina classificada per la final de la Nations League. Ahir li va tornar a guanyar a Suècia 0-1. La final serà contra Alemanya. És final a anada i tornada d'aquí a un mes. I en bàsquet a l'Eurolliga el Barça li guanya Olimpia Milano per 74-72 en un partit molt emocionant i amb un final molt ajustat.
Molt bé, Esports COPE, 3 de la tarda 5 minuts. Bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
No deixeu aquesta sintonia. Cadena COPE Catalunya i Andorra. D'aquí molts pocs segons obrirà la tarda Pilar García Muñiz i, com sempre, seguirà explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé. Adéu-siau.